L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui una jornada més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a divendres, som a 13 de novembre i, com cada dia, encetem este repàs a l'actualitat introduint els temes a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant del moviment veïnal que reclama la gratuïtat de l'autopista AP7. El moviment critica que alcaldes i govern de la Generalitat hagin proposat a Foment la prohibició del pas del transport pesant per la Nacional 340. Els líders veïnals insten a cada representant polític que es posicione públicament en favor de la gratuïtat de l'AP7 o de les bonificacions. Ahir dijous, per vuitena setmana consecutiva, novament es va tallar la carretera en els tres punts habituals al nostre territori. Un informatiu, el d'avui divendres, en el que parlarem també de l'Ajuntament d'Alcanar, que anuncia exigirà judicialment compensacions patrimonials als responsables municipals pel cas Turov. La Junta de Govern local encarrega a Secretaria l'obertura d'un expedient per determinar contra quins càrrecs i funcionaris es presentarà una acció de repetició. Des de la Unió Europea s'avisa que es podria sancionar de manera contundent l'Estat espanyol, concretament per l'incompliment de directives europees en allò referent a la revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre. I avui també destacarem que Compromís, el grup polític valencià, denuncia que amb la nova reducció de llocs de treball el Castor queda encara més clar que el projecte va ser tot una gran mentida. A la recta final del nostre temps d'actualitat avançarem propostes d'agenda com les jornades de teatre que aquest cap de setmana se celebren a Deltebre. També destacarem que a Santa Bàrbara es tanca Cultu Tardor i ho fa amb un punt i final de luxe, el concert de Pep Jimeno Botifarra, el cantautor valencià. Aquestes són algunes de les propostes informatives més destacades en este divendres. Són temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El moviment veïnal que reclama una AP7 gratuïta per a tothom com a solució al col·lapse de la Nacional 340 no ha agradat que la Comissió de Seguiment dels Alcaldes de la Nacional i el Govern hagin demanat al Ministeri de Foment el desviament obligatori del trànsit pesat per l'autopista. El copresident de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, associació que lidera les protestes, ha instat a tots els representants polítics i alcaldes que es posicionen públicament en la defensa de la petició veïnal, la gratuïtat de la AP7, o dels desviaments de camions bonificats. Ahir dijous a la tarda es va fer una setmana més i ja en van 8 un tall de trànsit en 3 punts de la Nacional 340, concretament a l'Ametlla, les Cases d'Alcanar i Vinaròs. Per a la propera setmana hi haurà un quart tall, serà concretament entre el Tarragonès i el Baix Penedès, i dimecres que ve, al migdia, s'ha previst la tallada de la via a 3/4 d'una a l'altura de les Cases d'Alcanar per fer-hi a més una paella popular. L'ofensiva veïnal per l'autopista gratuïta ha tornat a denunciar el presumpte benefici que suposa per a la concessionària de l'autopista la mesura de desviar obligatòriament i amb bonificacions els camions de la Nacional 340. Aquesta setmana s'ha anat a Madrid a negociar que s'obligui a alguns vehicles a desviar-se d'un lloc públic com és la Nacional 340. És aberrant, diuen. El 32% de les víctimes de la carretera són transportistes, treballen a la carretera i no han de ser els criminalitzats d'aquesta qüestió, demanava el líder veïnal Llorenç Navarro, que és copresident de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta. La crítica al posicionament de la Comissió de Seguiment dels Alcaldes i del Govern davant del Ministeri de Foment en la reunió del passat dimecres va centrar bona part de l'assemblea que a peu de carretera aquesta setmana s'ha hagut de cursar un quart d'hora i en va acabar ahir de 4:45, degut a l'ajust de l'autorització de la qual disposaven per fer el tall tant a l'Ametlla de Mar com a les cases d'Alcanar. En aquest sentit, Llorenç Navarro instava tots els representants polítics del territori i en especial els alcaldes de la Nacional 340 a que ensenyen les seues cartes, que diguen públicament als mitjans de comunicació si treballen per als seus veïns o per interessos particulars. Escoltem Llorenç Navarro.
Ua, hi ha de traure i ha d'ensenyar les cartes, hi ha de dir a qui juga realment, en qui està, en el seu poble, en els seus veïns, que li estan demanant l'autopista gratuïta per a tots, o realment treballen o volen acontentar algú. I estem parlant que són concessionaris, que són empreses que guanyen molts de diners. Nosaltres el que volem és que realment s'hi digui la veritat. Molts s'hi diuen que s'hi sumen. Si realment s'hi sumen, que ho diguin. Que surtin, que facin el manifest i que públicament els mitjans de comunicació, cada alcalde, cada delegat, cada polític, di si realment treballa per als seus veïns o estan treballant per alguns interessos. Nosaltres el que sí que tenim clar és que el transportista té el dret d'anar per la 340 com totes les persones. O si no, al final ens passarà com la salut pública, que si vols que t'operen de pressa, t'has d'anar pagant. Això és el que volen convertir la carretera en un altre negoci.
Una setmana més i, com deien, ja en són 8 consecutives, s'ha demanat l'alliberament dels peatges d'una autopista que els ciutadans consideren més que pagada i amortitzada. Navarro assenyalava que, tal com es va fer amb el projecte Castor, el govern espanyol pot pagar la indemnització corresponent a la concessionària i acabar amb els problemes que viu la Nacional 340, aixecant barreres i oferint una via ràpida alternativa al territori. Llorenç Navarro criticava també que s'hagi iniciat la construcció de les rotondes de la Nacional 340 al Perelló amb una primera glorieta que no s'ha licitat perquè el seu pressupost no arriba als 60.000 euros mínims perquè sigui necessari el concurs. Segons el copresident de la Federació Ampostina de Veïns, la memòria de la rotonda justifica la seva construcció per reduir la velocitat de circulació a la Nacional 340. I discrepem, diu, hem de poder circular a una velocitat normal com en altres carreteres. I és que, tal com explica Llorenç Navarro, les rotondes són molt perilloses, dificulten les maniobres, sobretot per als vehicles de grans dimensions com tràilers o autocars. L'escoltem.
I dos, recordar que les rotondes són molt perilloses per a també els autocars, perquè els giros són molt, molt problemàtics. Els autocars estan portant els nostres fills, també. Estan portant els nostres pares. Pensem-ho, també, que se'n doni en compte. I també recordar-los-ho i fer-los-ho memòria, que este pas, en plan d'evacuació, si passés una desgràcia la central nuclear de Vandellòs, això és una via principal per a poder evacuar a tots. Si passés una desgràcia, què faríem? Pegaríem voltetes a les rotondes?
Tal com explicava Llorenç Navarro, en definitiva, qualificant tant d'aberrant la decisió del Ministeri de Foment d'obligar els camions a sortir de la via de la Nacional 340.
Obligar a llevar tot el transport, això per a nosaltres és aberrant. Som veïns i veïnes, també. El 32% dels que són víctimes són transportistes. I aquesta gent està treballant a la carretera. No els criminalitzem. No els ho donéssim la culpa.
L'ofensiva veïnal continuarà treballant paral·lelament a tots els moviments polítics i socials que es puguen sumar a la causa. Per una banda, sembla ser que no se sumaran els alcaldes del Pacte de Berà el 29 de novembre perquè consideren que la seva reacció és, en part, electoralista. Tampoc interferiran en les mobilitzacions que puguen dur a terme les federacions de transportistes que han anunciat que les pactaran amb els alcaldes per trobar la millor fórmula per fer visible el seu malestar. No hi ha data, tampoc, en principi, per a una gran mobilització dels veïns al territori, a les Terres de l'Ebre. En canvi, les protestes comencen a estendre's. Per una banda, dijous que ve hi haurà un punt més en detall de trànsit que se sumarà als tres habituals, un punt encara per concretar que estarà situat entre les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès, a més, com dèiem, dels de l'Ametlla, les Cases i Vinaròs. També a les Cases d'Alcanar s'ha previst una primera protesta. Dimecres que ve serà concretament a 3:15 del migdia, en forma de tall de carretera que anirà acompanyat també d'un dinar popular, d'una paella, tal com explicava un altre dels líders del moviment veïnal, com és Enrique Lange.
Abans de començar el tall, ja he tingut que firmar els papers, per al pròxim tall de carretera, que seria el dimecres dia 18, farem una paella aquí al Closet. això és una... Aquí al de Conell farem una paella, tots el canal que volguésseu vindre o us podeu vindre, faríem el dinar i també faríem l'hotel de carretera, com sempre.
A les 4, l'hotel de carretera a les 4.
No. Al moment de fer la paella, a migdia, faríem la paella i també tallaríem la carretera. Això seria el dimecres a la 1:15. Vale? I ens en demà, en dijous, tornarem a tallar la carretera.
Per últim, hem dit també que des del moviment veïnal han explicat que s'ha demanat a l'Ajuntament del Perelló que encarregui als tècnics municipals la vigilància d'aquesta obra, de la primera de les rotondes que s'han començat a construir a la Nacional 340, per aturar-la davant del mínim argument possible. Que miren tot el que puguen, perquè qui controla de fet el Ministeri de Foment, els partits de l'oposició podrien revisar els projectes. Ara han tret a licitació 5 rotondes. Nosaltres ho revisarem, avisava Llorenç Navarro des de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
L'Ajuntament d'Alcanar ha anunciat que exigirà per la via judicial als responsables municipals, tècnics i polítics que l'any 2003 van autoritzar el projecte il·legal de construcció de 32 habitatges executat per la promotora Turof a Alcanar Platja, que assumisquen patrimonialment responsabilitats després de la primera sentència que obliga el consistori a indemnitzar per 8 apartaments que s'han d'enderrocar. La Junta de Govern celebrada ahir dijous va encarregar a la Secretaria Municipal que incoe un expedient per determinar els responsables contra els quals es dirigirà una acció de repetició davant del jutjat contenciós administratiu. Després que la responsabilitat penal pel cas prescrivís ara fa 2 anys, el consistori vol recuperar part o tot el cost de les indemnitzacions. L'equip de govern municipal, format per Esquerra Republicana, donava a conèixer a principis d'aquesta mateixa setmana el contingut de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga l'Ajuntament d'Alcanar a indemnitzar la propietària de 8 pisos pendents d'enderrocar per ordre judicial, propietària que en este cas és la mateixa empresa promotora del complex, Turof. Darrere d'ells, però, bona part de la resta de propietaris afectats podrien acabar aconseguint el mateix resultat un cop esgotades la via administrativa i la del contenciós administratiu. Atesa la magnitud i que no ha estat una situació puntual, sinó recurrent, hem decidit que la secretària incoe un expedient per determinar les responsabilitats que hi puguen haver. En funció d'això, presentarem un contenciós per repetir aquesta responsabilitat, explicava l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat. Es tracta, en terminologia jurídica, d'una acció de repetició que es presentarà davant del jutjat contenciós administratiu, amb la qual el govern municipal preveu exigir als tècnics i càrrecs que van participar en l'autorització del projecte per poder recuperar part o tots els diners que haurà de destinar a indemnitzar els propietaris. L'alcalde va alertar dilluns passat del considerable cop que pot suposar la sentència d'indemnització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a les arques municipals i la capacitat d'acció del govern durant els pròxims anys. Montserrat recorda que es tracta d'una situació. Alfons Montserrat recorda que es tracta d'una situació heretada de governs municipals anteriors en la qual remarquen no van intervenir i fins i tot van intentar evitar que s'obtingués la cèdula d'habitabilitat, així com les connexions als serveis bàsics. El cas va arribar als tribunals arran de la denúncia d'una veïna del complex situat a la urbanització Serramar d'Alcanar Platja. Segons va constatar el jutjat contenciós número 2 de Tarragona, el consistori va autoritzar Turof a construir un complex de 32 apartaments en un espai qualificat com a ciutat-jardí, on, segons la planificació urbanística vigent, només s'admetia la construcció de 9 xalets unifamiliars aïllats. Es va incrementar l'edificabilitat en un 243%. Per aquest motiu, el mateix jutjat va acabar declarant nul·la la llicència l'any 2006 i a principis de 2013 instava l'Ajuntament a executar la restauració de la legalitat urbanística enderrocant de forma efectiva els habitatges. De fet, l'excés irregular d'habitatges autoritzats i construïts vulnerant la normativa urbanística no era una pràctica puntual o aïllada a la mateixa zona. Segons l'alcalde d'Alcanar, existia una sistemàtica darrere d'aquest tipus d'actuacions que va possibilitar projectes molt apartats dels paràmetres que marcava el Pla General d'Ordenació Urbanística. Alfons Montserrat.
És un fet d'una magnitud important i, a més a més, no es tracta d'un fet aïllat, no?, que podem pensar en un error puntual, sinó que hi ha una sistemàtica en l'actuació i, a més, molt, molt, però molt apartat dels paràmetres que marca el Pla General. Per tant, és impensable pensar en un error puntual, sinó que és pensar en una mala pràctica. I, per tant, basant-nos en això, és el que hem aprovat, que des del Servei Jurídic de l'Ajuntament, doncs, o incoherents que expedient per tal de determinar la base de les responsabilitats.
Alfons Montserrat explicava també que la Secretaria Municipal determinarà els responsables de l'autorització dels habitatges il·legals de Turoff per reclamar-los al jutjat que en responguen patrimonialment.
El que hem decidit és demanar mirar de fer aquest expedient per determinar les responsabilitats i la idea és repetir, fer una acció de repetició per tal de aquestes persones que hagin pogut estar responsables d'aquesta actuació, pues mirar de repetir aquesta responsabilitat i que, en certa manera, pues, que no tot, o part no tot, ho hagi de sufragar l'Ajuntament. Perquè estem davant d'un cost important i que, per altra banda, tot i que des del punt de vista penal ja ha prescrit, però sí que des de l'acció d'aquesta responsabilitat, d'aquesta sentència que trimana, sí que mirar responsabilitat.
Cal dir que el mateix Ajuntament d'Alcanar va arribar a comptabilitzar en el període entre el 1997 i 2003 l'autorització d'un total de 614 habitatges en terrenys on, d'acord amb la planificació urbanística del moment, només se'n podien aixecar un màxim de 179. Dir per últim també que l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alcanar va organitzar un acte informatiu per explicar tots els detalls d'aquesta sentència sobre el cas Turoff a la ciutadania. Ahir dijous a la nit se n'organitzava un a Alcanar. Per aquest divendres hi ha previst un segon acte. Serà concretament a la llar de jubilats de les cases a les 8 de la tarda.
L'informatiu Emute.
Continuem ara en clau mediambiental. Des de la Unió Europea s'avisa que es podria sancionar de manera contundent l'Estat espanyol per l'incompliment de les directives europees en tot allò referent a la revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre. I així ens ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
El diputat d'Unió Francesc Gambús ha assegurat que l'Estat espanyol s'arrisca a rebre una sanció econòmica per incomplir les directrius europees en la revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre, pendent de ser aprovat pel Consell de Ministres. Gambús ha explicat que la Comissió Europea està seguint de prop el Pla Hidrològic i que ha constatat que hi ha molta informació imprescindible que no ha estat inclosa i que, per tant, no ha seguit la normativa europea i podria ser sancionat de manera important. Així ho explicava l'eurodiputat Gambús.
Si es fa un pla hidrològic de conca seguint les instruccions de la Comissió Europea, probablement l'has de fer bé, no tens més remei que fer-lo bé. El problema és quan tu saltes d'una vegada, una vegada i una altra, però aquí la Comissió Europea sí que té mecanismes per fer creure. En un cas extrem parlem de que la Comissió Europea denunciï l'Estat espanyol al Tribunal de Justícia Europeu i el Tribunal de Justícia decideixi una sanció, però que les sancions aquestes al Tribunal de Justícia t'asseguro que no són de 1.000 euros.
Així les coses, Gambús ha dit que si no es corregeix el pla, la Comissió Europea podria denunciar l'Estat espanyol al Tribunal de Justícia Europeu i ser sancionat.
Gràcies, Manel. I de qüestions relacionades amb el medi ambient hem de parlar també avui del projecte Castor, però des d'un altre vessant, des de l'aspecte laboral. Perquè el senador de Compromís, Carles Mulet, ha denunciat que l'empresa Enagás, l'encarregada de la hibernació de les instal·lacions del projecte Castor per encàrrec del govern espanyol, reduirà a 30 les persones de la plantilla de treballadors contractada. Segons que explica, el senador dels 200 treballadors inicials s'ha passat als 40 que actualment ocupa Enagás, una xifra que passarà a 30 aquest proper mes de desembre i seguirà baixant a mesura que vaiguen acabant els contractes de les diferents empreses i subcontractes. En este sentit, el senador valencià qualificava d'estafa i gran mentida el projecte del magatzem de gas submarí. A més de la qüestió dels llocs de treball, Carles Mulet sosté que no era segur pels tremolors que produïa ni millora la situació de demanda de gas perquè no és útil, així com pel que havia de ser un nul impacte visual o la creació de beneficis econòmics per al municipi de Vinaròs. En aquest sentit, Carles Mulet ha volgut remarcar la responsabilitat dels diferents governs del PSOE i del PP en l'impuls i la tramitació del projecte, obviant els informes que alertaven sobre la sismicitat i compensant ràpidament els 1.350 milions d'euros d'indemnització que acabaran suposant un cost de més de 4.700 milions per als consumidors. Deia Mulet que seria desitjable exigir responsabilitats als nivells superiors de la cúpula política i que els seus responsables queden políticament, que no judicialment, inhabilitats, demanen disculpes i siguen apartats de la gestió pública. Així ho assegura el senador valencià, tot recordant que de moment només la justícia ha actuat imputant, en el cas, 18 persones entre càrrecs de l'empresa concessionària, així com càrrecs i funcionaris de l'Institut Geològic i Miner Espanyol, del Ministeri d'Indústria i del Ministeri d'Agricultura.
Quarta gala taurina, Terres de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita el 28 de novembre. Actes a les 6:30 de la tarda, Assemblea General de Socis al Casal Cultural El Maset i a les 9:30 de la nit, sopar i gala taurina al restaurant Varadero. Comissions, penyes, socis i aficionats als bous, ja podeu fer la vostra reserva al sopar i gala taurina fins al 22 de novembre contactant a l'email de l'agrupació o a qualsevol membre de la Junta. Organitza agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Recte final del nostre temps d'actualitat, temps per a les propostes d'agenda. Anem cap a Deltebre, anem a parlar de teatre, perquè en aquell municipi, aquest cap de setmana, hi ha jornades de teatre. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La 20a edició de les jornades de teatre de Deltebre oferirà... La 20a edició de les jornades de teatre de Deltebre oferirà un total de 4 representacions aquest cap de setmana al Centre Cívic, 3 a càrrec de la companyia Delta Teatre i una del grup escènic de l'Ametlla, que és el convidat de l'edició. Les representacions, totes comèdia, començaran el divendres a les 10 de la nit amb la posada en escena de Deixa'm la dona Pepet. L'endemà a la tarda, per als més petits de la casa, representarà Sopa de Pedres. A la nit, a l'armari al llit, al primer crit, i el diumenge a la tarda s'estrenarà la nova obra escrita per l'autor local Josep Bertomeu, La Figuera. Des de la companyia Delta Teatre ens asseguren que la xalera està assegurada. David Capel.
El terreny nostre és de riure i fer riure, i la veritat és que tenim moltes ganes de que vingui gent a veure-nos, que és predisposats, per supost, a passar-se-ho bé, com cada any. Són 4 comèdies, 4 hores, o sigui, hora i mitja cada comèdia, més o menys, que predisposats a riure i a no parar de riure, i la veritat és que hem treballat molt perquè tot això surti molt bé i esperem que passi en un gran cap de setmana. Almenys aquesta seria la nostra il·lusió, no? que tots els que vinguin s'emportin un bon record cap a casa d'aquestes jornades, les 20a jornades de teatre.
Recordeu, aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, al Centre Cívic de Deltebre, 20a jornades de teatre de la companyia Delta Teatre. Començaran demà divendres a les 10 de la nit. No us ho perdeu.
Gràcies, Lluïsa, i també a ritme de propostes d'agenda, en este cas musicals, anem avui cap a Santa Bàrbara, municipi que tanca Cultu Tardor i ho fa amb el concert del cantautor valencià Pep Jimeno Botifarra. El cantaor de Xàtiva ofereix un espectacle reivindicatiu i defensor de la llengua i la cultura de la seva comunitat. L'actuació tindrà lloc a la sala d'actes de l'Esmar Centre a Santa Bàrbara a partir de les 8 de la tarda. El preu de l'entrada és de 5 euros i atenció per als interessats, l'aforament del local limitat. Des de la Plana Ràdio ens ho explica Josep Roig.
Aquest dissabte es clourà la quarta edició de Cultu Tardor, els dissabtes culturals de tardor que organitza l'Ajuntament de Santa Bàrbara com a activitat prèvia a la Fira de l'Oli, que es celebra el cap de setmana següent. El dissabte 7 de novembre es va fer la presentació d'aquestes jornades culturals amb un recital de poemes de l'Associació de Poetes Poemes al Vent i l'actuació del grup de clarinets de l'Institut d'Ensenyaments Artístics Oriol Martorell a Barcelona, encapçalats pel mestre Joaquim Tafalla de Santa Bàrbara. Aquest dissabte, 14 de novembre, tindrem al nostre poble a Pep Jimeno Botifarra, un cantaor tradicional valencià, amb vora 30 anys d'experiència que va aconseguir ressò mediàtic després de gravar el seu primer disc com a artista titular, guardonat també amb el Premi Ovidi 2007 al millor disc de folk i noves músiques. En una entrevista a la Plana Ràdio, Jimeno recordava els seus inicis l'any 1976 amb el grup de dansa Sarau, amb el que va començar la seva tasca d'investigació i recuperació de cants tradicionals del País Valencià.
Jo vaig començar a cantar a partir de que va morir el dictador, va ser l'any 76, i ahir ja vaig començar a cantar al carrer. Però després vaig entrar en un grup que es deia Sarau, i aquella gent era la que s'encarregava d'anar a casa dels llaios a treure les cançons. I era un grup de danses, i entonces pues, els dissabtes i els diumenges s'encarregaven per la tarda, s'encarregàvem a això, anar per als pobles, ahir va començar l'assumpte.
El cantaor explicava que d'aquesta manera va aprendre més de 50 cançons populars i romansos tradicionals directament de boca de les persones majors, convertint-se en dipositari i defensor d'una part important de la llengua i la cultura valenciana de transmissió oral en vies d'extinció. El seu treball, diu, serveix per reivindicar la identitat del seu poble.
Moltíssimes coses, la nostra llengua, que no es perga, perquè si es perd la nostra llengua ho perdem tot. Jo sempre estic en la llengua, i la llengua i la cultura, per supost, però jo estic sempre, això, del nostre País Valencià. Per sort no estic sol, hi ha moltíssima gent que està fent un munt de coses.
Botifarra actuarà a la sala d'actes de l'Esmart Centre de Santa Bàrbara. Serà aquest dissabte a partir de les 8 de la tarda. La Regidoria de Cultura, que organitza l'acte, recorda que segueix mantenint el preu simbòlic de 5 euros per poder assistir a l'espectacle i que hi haurà aforament limitat.
Col·leccionista de cançons tradicionals, acudits, versos, instruments i emocions. Cantaor que no cantautor. Pep Jimeno Botifarra torna a les Terres de l'Ebre i ho farà a Santa Bàrbara en el marc de Cultutardó. Mira si he corregut arreu. Aquest dissabte, 14 de novembre, Pep Jimeno Botifarra, protagonista els dissabtes de cultura amb la seva cançó d'arrel tradicional. A partir de les 8 de la tarda i a l'Esmart Centre de Santa Bàrbara. Aforament limitat. Preu d'entrada, 5 euros. En el Zaneta i el Baida.
L'Agenda Ebre, un espai per descobrir les activitats culturals dels nostres pobles. Exposicions, teatre, música, fires, cultura, festa, tradició. Els protagonistes te ho expliquen cada divendres a les 7:30 de la tarda a Agenda Ebre. Agenda Ebre, un espai que pots escoltar per les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Imatges del satèl·lit. Dintre del context de les altes pressions i aquest anticicló que no varia, tenim aquesta petita cua de front desfensa que l'acabar de creuar per sobre de casa nostra farà que, sobretot de cara demà, la tramuntana bufi amb una mica més de força, s'estableixi, sobretot cap a l'Empordà, i això provoqui més ventilació. I, per tant, les boires, les boirines, la mala visitat tendirà a reduir-se una mica. O quedar a zones més típicament afectades per aquests fenòmens i zones que el vent de nord no hi arriba. De moment, en la darrera imatge, els núvols baixos i les boires són ben extenses. Aquest matí continuarà així, imposant-se el sol, en tot cas, cap a l'extrem nord, temperatura sense canvis, i a partir de migdia la majoria de boires i boires desapareixeran. Potser sí que queda mala visibilitat en alguns sectors de la costa i, sobretot, cap al Pla de Lleida encara podria haver-hi alguns núvols baixos o boires localitzades que no acabin de dissipar-se. Temperatures màximes, en general, amb tendència a baixar un palet. En alguns sectors on s'aixequi la boira respecte a ahir, evidentment el termòmetre podria ser una miqueta més alt, però serien fenòmens locals. Sol en el País Valencià, les Balears, amb alguns bancs de boira, algunes boires també disperses, temperatures sense canvis importants, i pels propers dies, de cara a la propera setmana, de moment, poques variacions. Anticicló, algunes boires, i fins i tot màximes, a l'inici de la propera setmana, un altre cop remuntant una miqueta.
Amb la previsió del temps, sempre especialment interessant, però sobretot quan s'apropa el cap de setmana, un dia més hem arribat ja a l'hora de posar el punt i final en este repàs a l'actualitat, que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que també avui, divendres 13 de novembre, ha estat presentat i coordinat per qui us parla. Temps elaborat, això sí, també amb la participació de les diferents emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius. Dilluns que ve tornarem a ser a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda, bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.